Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Kamala Harris compareixerà per reconèixer la derrota a partir de les 10 de la nit, hora catalana, des de Washington. A l'espera dels resultats definitius, Donald Trump governarà la Casa Blanca fins al 2029. Maria Pagès.
Els títols americans han obert sessió Wall Street a l'alça. En canvi, BBVA i Sabadell encapçalen les pèrdues a l'IBEX 35 i el Banc Central Europeu alerta de les nefastes repercussions sobre la zona euro de les possibles polítiques proteccionistes de Trump. El futur 47è president nord-americà ja ha anunciat que tancarà fronteres.
Som el país més gran, possiblement el més gran del món de llarg, i treballarem per recuperar-lo. Ho farem de la millor manera que ho podem fer. Hem de tancar les fronteres, impedir que la gent entri al nostre país. Volem que la gent torni a entrar, però que entrin legalment.
Salvador Illa qualifica de correcte i decent el dispositiu a Catalunya per la Dana, però també ha dit que se n'han d'extreure lliçons.
Ho ha dit en una compareixença al Parlament on els grups li han reclamat mesures de fons, més prevenció i planificació urbanística i alguns han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat. Illa ha promès canvis.
Què fem amb una residència de la gent gran que s'ha inundat i que té una única planta? No té dues plantes per poder passar a les residències. Això hem de decidir què fer. I no vull anar més enllà, sense tenir dades concretes i haver-ho revisat. I en alguns casos, doncs possiblement haurem de prendre alguna mesura més concreta. La prendrem.
L'Ajuntament de Barcelona donarà 300.000 euros pels afectats de la Dana.
Ho ha dit l'alcalde Jaume Collboni, que també ha anunciat un concert benèfic al Palau Sant Jordi. Encara no se sap qui actuarà, però sí que serà el pròxim 29 de novembre.
Promourem des de l'Ajuntament de Barcelona un concert solidari amb València i amb les poblacions afectades el proper 29 de novembre al Palau de Sant Jordi. Els músics, els artistes, tothom actuarà de franc i hi ha tota la recaptació també per les entitats que estan col·laborant amb l'emergència.
En cultura, el Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona acull aquest vespre la 24a nit de les revistes i la premsa en català.
La revista Descobrir, el diari Ara, Som Rurals i la versió digital del Vallenc rebran el premi a millor publicació.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol entrar al top 8 de la Champions.
Els blaugranes juguen a partir de les 9 al camp de l'Estrella Roja, la quarta de les 8 jornades de la Lliga de Campions. Els culers, que encara han 6 victòries seguides entre la Lliga i la competició europea, volen situar-se en places d'accés als vuitens de finals de la competició.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada s'ha embolicat la troca i els ruixats i les tempestes fins i tot han anat a més. Al llarg de les últimes 4 o 5 hores, en aquests moments, un bon reguitzell de tamborinades i de xàfecs tenim escampats pel Prepirineu, també en algunes àrees de Girona, sobretot la Catalunya central i totes les comarques del prelitoral. Són locals, però plou amb ganes. Per exemple, déu-n'hi-do com ho ha fet entre el Berguedà i el Solsonès, també al Bages, en alguns indrets de l'interior tarragoní, o al voltant del Montseny i de les Guilleries. Arran de mar tenim menys núvols i poca possibilitat de pluja i també, de moment, al Pla de Lleida algunes nuvolades, però hi arriben pocs ruixats. Al llarg del vespre i de la nit alguns sí que arribarà a assolir les comarques de la plana lleidatana i encara els ruixats més intensos a la Catalunya central i al prelitoral. El dijous es partarà molta boira interior, també molts núvols a les comarques de Girona i durant la tarda algun xafaguet a les muntanyes prelitorals o del Prepirineu, però molts menys ruixats que avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs, a banda de les aturades habituals que avui sí que hi són, la veritat és que en general hi ha força trànsit a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, també a les seves rondes. El que dèiem, a banda de les aturades més o menys habituals, diverses incidències encara ens compliquen més la circulació. És el cas de l'extrem nord de Barcelona, un accident a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona afecta les dues principals autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Per una banda, la C-58, amb cua aturada, està més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, però també l'autopista C33 presenta retencions, això, de més de 4 quilòmetres, també des de la zona de Montcada i Reixac fins a l'enllaç amb les rondes. Per tant, problemes, com et deia, a l'extrem nord de Barcelona. També vull comentar un accident que s'ha produït a l'eix transversal, a la C25, a la zona de Sant Fruitós de Bages. Doncs bé, ens informen que en aquests moments la C25, en aquest punt de l'accident, la tenim tallada en sentit Manresa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Vibra, descobreix, transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Kamala Harris compareixerà per reconèixer la derrota des de la Universitat de Howard a Washington a partir de les 10 de la nit, hora catalana. Ho dèiem en titulars, Donald Trump tornarà a la Casa Blanca com a mínim fins al 2029.
A l'espera de conèixer els resultats definitius, la vicepresidenta i candidata demòcrata ha aconseguit tan sols 224 vots, força per sota dels 277 que li atorguen a Donald Trump la majoria necessària per governar. La seva victòria ja ha estat rebuda als mercats, amb els valors nord-americans a l'alça a l'inici de sessió a Wall Street, també l'alça al Bitcoin i una baixada del preu del petroli del 3%. En canvi, el BBVA i el Sabadell encapçalen les pèrdues a l'IBEX 35. També des del Banc Central Europeu, les previsions no són molt optimistes. El mateix president, Luis de Guindos, ha advertit de les conseqüències nefastes pel creixement econòmic i la inflació de la zona euro si Trump finalment implementa els aranzels sobre les importacions que ha promès en campanya.
Això a nivell econòmic. En l'àmbit polític, Trump ha estat rebent durant tot el dia les felicitacions dels líders d'arreu del món, també el del president Pedro Sánchez.
Però mentre l'extrema dreta europea es mostra satisfeta pels resultats, el responsable d'exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, ha expressat també la seva preocupació per les conseqüències que tindran els conflictes d'Ucraïna i el Pròxim Orient amb el canvi d'administració.
Marc i Joan.
Game, set and match. Tres paraules que ha compartit Elon Musk a la xarxa X quan passaven pocs minuts de les 10 de la nit, hora nord-americana. Musk, que ha treballat en la campanya per fer Trump president i formarà part del nou govern, avançava que el candidat republicà seria el pròxim president dels Estats Units i no ha fallat. Trump torna així a la Casa Blanca després d'estar ja del 2016 al 2020 i serà el 47è president dels Estats Units. En el seu discurs públic, acompanyat del seu equip i família a l'escenari i envoltat de banderes nord-americanes, Trump ha promès portar l'edat d'or per reconciliar el país i ha volgut rebaixar el to racista de la seva campanya.
Som el país més gran, possiblement el més gran del món de llarg, i treballarem per recuperar-lo. Ho farem de la millor manera que ho podem fer. Hem de tancar les fronteres, impedir que la gent entri al nostre país. Volem que la gent torni a entrar, però que entrin legalment.
Un Donald Trump que també ha assegurat que pararà guerres i que no en començarà cap. Precisament, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha estat un dels primers líders internacionals en felicitar Trump. També ho ha fet Benjamin Netanyahu, primer ministre israelià. Meloni, Orbán, Macron o el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han estat altres mandataris en felicitar Donald Trump.
Doncs hem volgut buscar l'anàlisi dels resultats dels Estats Units, el perquè de la victòria de Trump i la derrota de Harris.
Les claus de l'èxit dels republicans i els errors dels demòcrates, a més dels efectes d'aquest resultat electoral a Europa.
I n'hem parlat amb el politòleg Xavier Calafat.
Que hi ha dos vies obertes, o això serveix perquè Europa se constitueixi com un actor geopolític global independent dels interessos dels Estats Units o entri en una crisi existencial com a projecte, no? Però al mateix temps també ofereix una nova oportunitat per constituir realment un subjecte federal i unitari de tots els països europeus per desenvolupar d'una vegada una política exterior en base als valors europeus, els valors de la defensa de l'estat del benestar i dels drets humans. Trump té una base de votants molt simple. Són homes blancs, universitaris, sense estudis, més pobres, més rics, però són homes blancs. La major part del seu electorat és esta base. I els demòcrates han fallat en mobilitzar a les dones. Sembla que ha hagut un vot abstencionista que s'ha quedat en casa, que no ha decidit anar a votar els demòcrates per molt que els proposaven una candidata que era dona i que defensava el dret a l'avortament. I també me dona la sensació de que ha hagut molt de joves que s'han abstingut per la posició que tenia Harris entorn a la guerra palestina, no? Polítiques més centrades en el reconeixement de drets de la identitat, més centrades en el reconeixement de les identitats racials, de les identitats sexuals, però que s'oblidaven de les polítiques econòmiques per protegir i per fer polítiques redistributives.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A casa nostra, Salvador Illa ha qualificat de correcte i decent el dispositiu a Catalunya per la Dana, però també ha dit que se n'han d'extreure lliçons.
Per això ha avançat que el govern serà més estricte amb les edificacions construïdes en zones inundables, si bé n'ha detallat gaire més.
Els grups han reclamat mesures de fons, més prevenció i planificació urbanística i alguns han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat. Mont Carvajal.
Salvador Illa ha dit que el dispositiu per la Dana a Catalunya, que ha durat 7 dies, ha estat correcte i decent, però ha reconegut que és millorable i cal extreure'n lliçons. Per això ajudaran els ajuntaments a fer plans de protecció, actualitzaran el mapa de zones inundables i seran més estrictes respecte a equipaments de risc.
Què fem amb una residència de la gent gran que s'ha inundat i que té una única planta, que no té dues plantes per poder passar als residents? Això hem de decidir què fer. I no vull anar més enllà, sense tenir dades concretes i haver-ho revisat. I en alguns casos, doncs possiblement haurem de prendre alguna mesura més competent. Ho aprendrem.
Les crítiques s'han centrat en la poca claredat de les recomanacions i que el Baix Llobregat no es va prevenir bé. A petició de Junts es celebrarà un ple monogràfic del sistema d'emergències. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
També és evident que a una comarca com el Baix Llobregat, per exemple, potser les alarmes o les alertes van generar alguna disfunció i per això volem aquesta anàlisi acurada que ens permeta tenir aquestes propostes de millora.
Des d'Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat desplegar fiscalitat verda i un canvi de model profund i han rebutjat, ara també com a zona inundable, l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Encara parlant de la Dana, continuen les tasques de rescat a la desembocadura del riu Túria i l'Albufera.
Els equips d'emergències també busquen cossos al riu Magre i a la Rambla del Poio just l'endemà de fer-se oficial la xifra de 89 persones desaparegudes. L'última xifra provisional de víctimes mortals es manté en 211 persones. El Centre d'Integració de Dades ha informat que fins ara s'ha practicat l'autòpsia a 195 cossos i que n'hi ha 62 pendents d'identificar. Alguns d'aquests poden formar part de la llista de desapareguts.
Justament al Dall, en plena zona zero de la Dana, respiren més tranquils després de confirmar-se que la inspecció a l'aparcament del centre comercial Bonaire, amb capacitat per 5.000 vehicles, ja ha finalitzat i sense víctimes mortals. En declaracions al Notícies en Xarxa, el seu alcalde, Guillermo Luján, ho qualifica de petit miracle. Elena Puigdueta.
Una bona notícia enmig de tanta desgràcia, segons ha reconegut a la xarxa l'alcalde, i sobretot ha dit després de les moltes especulacions que circulaven per les xarxes referides al pàrquing més gran de tot València.
Des de la tragèdia que està siguent duríssima, pues és un xicot de miracle i el centre comercial Bonaire no té ninguna víctima mortal.
Però en el miracle de les zero víctimes hi ha pogut tenir molt a veure que el temporal caigués entre setmana, segons Guillermo Luján, perquè els dissabtes l'eix comercial està molt més concorregut i sovint el pàrquing s'omple. L'alcalde, però, també ha fet una crida a resoldre el problema més greu que tenen ara mateix.
Els garatxos, on estan el casc urbà, estem parlant, estan en una de cotxes, molts d'ells han trencat les tuberies d'aigües fecals. Llavors hi ha un problema de que n'hi ha que llevar això el abans possible per evitar un problema sanitari.
Uns problemes, però, que es fan una mica menys feixucs gràcies als nivells d'ajuts i solidaritat que reben de tot Espanya i que són, sens dubte, diu, la part gratificant d'aquesta tragèdia.
Doncs en el capítol d'ajudes, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquesta tarda que donarà 300.000 euros pels afectats i que prepara un concert benèfic al Palau Sant Jordi.
Ho ha dit l'alcalde Jaume Collboni, que també ha anunciat un concert benèfic. Serà al Palau Sant Jordi, encara que no se sap qui actuarà, però sí que serà el pròxim 29 de novembre. Els diners recaptats s'enviaran íntegrament als afectats.
Promourem des de l'Ajuntament de Barcelona un concert solidari amb València i amb les poblacions afectades el proper 29 de novembre al Palau de Sant Jordi. Els músics, els artistes, tothom actuarà de franc i anirà tota la recaptació també per les entitats que estan col·laborant amb l'emergència.
Collboni ha advertit que el Banc dels Aliments Valencià ha demanat que ja no s'envien més aliments perquè ja no es poden gestionar. L'alcalde ho ha anunciat després d'haver-se reunit a l'Ajuntament amb els responsables dels serveis municipals que estan treballant sobre els terrenys devastats per la Dana i amb altres entitats socials.
Tot plegat mentre continua també el degoteig d'efectius catalans marxant cap a València. Avui, per exemple, han sortit nous agents de la policia de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb la policia local de Torrent, s'encarregarà de tasques específiques adaptades al nivell actual d'emergència relacionades amb la seguretat. Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil de l'Ajuntament de Badalona, i Juan Manuel Ruiz, regidor de Seguretat, ens expliquen el dispositiu de coordinació.
Un reforç per part de la policia local, per tasques de seguretat també i de valoració encara de situacions una mica delicades, control del trànsit també, perquè és un problema molt gran. Estem parlant de moltes restriccions, més de 50 vies tallades de principals, uns 10 o 15 ponts que comunica grans poblacions destruïts, llavors necessita una gestió de la mobilitat molt potent.
S'ha fet una convocatòria oberta a totes les agents, 10 places, molts policies volien col·laborar en aquesta acció i s'ha fet una selecció mirant la disponibilitat de cadascú. Són 7 dies que lliuren en el quadrant de feina i són els que van en primer lloc.
En aquesta nova sortida també s'incorpora una ambulància del grup La Pau. Dos tècnics d'en transport sanitari portaran material d'autoprotecció per als voluntaris, però asseguren que estan preparats per dur a terme les tasques que siguin necessàries.
I pel que fa a l'anunci ahir del govern català d'exigir els plans de protecció civil a tots els municipis catalans, avui la Conca de Barberà, situat en una zona amb alta possibilitat d'inundació, assegura que espera poder fer possible el projecte aviat gràcies a les ajudes anunciades. La població va ser una de les afectades per la riuada del passat 2019. L'Espluga FM, Laia Molné.
Aquest és l'únic municipi de la Conca de Barberà en zona de perill que no té un pla homologat o en fase d'homologació. Des del consistori asseguren que ja s'ha estat treballant. El pla es va començar a gestionar després de l'arribada del 2019 al Francolí i havia quedat a mig camí. Ho explica l'alcalde Joan Canela.
Havíem començat a elaborar en aquella època i és d'aquestes coses que vas deixant i ara doncs, ja és el moment en el qual ho hem d'acabar de confeccionar i de tindre identificats quines són les zones de perill, quines són les actuacions immediates que s'han de fer davant d'una emergència i quin és el protocol que s'ha d'activar un cop l'emergència ja sigui real.
Esperen que els ajuts anunciats per la Generalitat puguin ajudar a agilitzar el procés amb els estudis encara pendents a completar.
Més coses. Ferrocarrils de la Generalitat ha fet públiques les primeres imatges dels nous trens que es destinaran a la connexió amb l'aeroport de Barcelona i a la línia Lleida-Manresa.
Els nous models es troben en diferents fases de fabricació i es preveu que comencin a operar a partir del 2026. Uns trens que s'han presentat en el marc del Tomorrow Mobility World Congress.
David Navarro.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat les primeres imatges dels nous trens que han de connectar amb l'aeroport de Barcelona i també els que s'estan fabricant per operar la línia Lleida-Manresa, uns trens que volen adaptar-se a les necessitats del servei i que han de ser més accessibles i amb més informació actualitzada per millorar l'experiència de l'usuari, com per exemple amb pantalles amb les hores dels vols. Albert Hortajada és director de projectes de Ferrocarrils.
El que fem és dissenyar, sobretot els aspectes d'interiorisme, de places assegudes, de sistemes d'informació, d'espais per... equipatges o, per exemple, en el cas del tren de l'aeroport, informació en temps real sobre l'estat dels vols, que això no ho tenen, diguem-ne, de sortida un tren convencional.
Els 10 trens que han de connectar amb l'aeroport es troben ara en fase de fabricació al centre industrial Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, i es preveu que el servei sigui operatiu a principis de 2026. Els fabricants dels trens de la línia Lleida-Manresa, l'empresa Stadler, preveu fer les entregues el maig de 2025.
Notícies en xarxa.
En territori, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat una moratòria d'un any per l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic, hostals, pensions i albergs de joventut.
Durant aquest temps, el consistori vol impulsar un nou pla d'habitatge que defineixi els usos permesos en el conjunt de la ciutat i que s'ajusti al decret llei aprovat pel govern per minimitzar la presència del sector a Catalunya.
Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
La suspensió temporal de llicències turístiques que la Junta de Govern local ha aprovat aquest dimecres s'aplicarà durant un any, un període de temps durant el qual l'Ajuntament vol elaborar un nou pla d'habitatge per la ciutat. Escoltem a Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC, i a Manel Domínguez, portaveu de l'Hospitalet en Comú Podem.
Per la proximitat que tenim amb la capital Barcelona, doncs també té un impacte molt notable a la nostra ciutat. Entenem que ha arribat el moment d'obrir un espai de reflexió de quin és el model turístic que volem per la nostra ciutat.
Creiem que és positiu per a la ciutadania. Els allotjaments turístics tenen un impacte a la ciutat, especialment als districtes de Coll d'en Torrassa i Santa Eulàlia, molt negatiu en tots els sentits, preu d'habitatge, externalitats que genera.
Un segon acord és la congelació de l'IBI residencial i comercial per l'any vinent. D'aquesta manera no tirarà endavant l'increment de l'impost de béns immobles del 2,6% que les dues formacions van aprovar en el projecte inicial d'ordenances fiscals.
En cultura, el Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona acull aquest vespre la 24a nit de les revistes i la premsa en català. En aquesta ocasió es posarà èmfasi especial, no tant en les publicacions com en els lectors. Al Casino del Poble Nou hi ha els companys d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Tot a punt perquè comenci la 24a edició de la nit de les revistes i la premsa en català, amb la participació del president del Parlament, Josep Rull, i del conseller de Política Lingüística. Unes 300 persones ja estan aquí al Casino de l'Aliança del Poblenou per celebrar l'esdeveniment que any rere any reconeix a les revistes i les publicacions en llengua catalana, on s'agraeix a més també a tots els lectors que fan possible la seva existència. A més, en plena era de la informació immediata, el president de l'APEC subratlla que les revistes tenen un paper cabdal com a refugis del bon periodisme. Entre els reconeixements de la nit, des de l'APEC es distingirà el periodista Enric Calpena, la llibreria Ona Pau Claris i l'entitat Cultura Activa Andorra per la seva tasca en la promoció i divulgació de la llengua i la cultura catalanes. A més, durant la nit no s'apartarà la mirada als afectats per la Dana. El president de l'entitat se solidaritzarà amb la revista Camacuc, que té seu a Paiporta i que, malauradament, ha quedat arrasada per la gota freda.
I l'Abadia de Montserrat celebra el seu mil·lenari amb un festival que busca les essències espirituals de la música. Fins al desembre de l'any vinent es faran una vintena de concerts que tindran com a escenari la Basílica, però també el Palau de la Música o el Teatre l'Atlàntida de Vic. David Navarro.
El festival comptarà amb l'aportació destacada de l'Escolania de Montserrat, amb concerts dedicats al Llibre Vermell, un manuscrit de fa 700 anys que, entre d'altres coses, guarda cançons i balls de l'època entre les seves pàgines. També del cor mixt Escola Cantorum i de la Capella de Música, però també hi ha aportacions d'antics escolans com el mestre Josep Pons, que dirigirà Parsifal amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, o de l'organista Juan de la Rubia, que dirigirà un concert de barroc europeu. Tot plegat en un festival amb una vintena de concerts que, segons el seu comissari, el pare Bernat Juliol, va a la recerca de les essències espirituals de la música.
Montserrat sempre ha anat lligada a la música. Al segle XIV hi ha el Llibre Vermell, l'Escolania. Per a música i Montserrat han sigut dos elements que sempre han anat molt lligats. I això no només és un element cultural, que també, però també és un element espiritual.
Coincidint amb el festival, la revista Serra d'Or es fixarà l'aportació montserratina a la cultura del país i també es publicarà un disc del concert de l'Escolania sobre el Llibre Vermell.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça juga a partir de les 9 al camp de l'Estrella Roja a Belgrat amb l'objectiu d'encadenar el tercer triomf consecutiu a la Champions i situar-se en places d'accés als vuitens de final de la competició. El tècnic Hansi Flick té clar que l'objectiu més immediat són els 3 punts.
New Champions League tournament,
en aquest nou format de la Lliga de Campions és molt important guanyar.
Know that will be a tough match.
Sabem tomorrow, que serà un partit molt difícil el de demà.
They are good team, they like to
perquè
play
són un bon
football,
equip, els agrada jugar al futbol.
Fast strikers and
tenen davanters molt ràpids i han de tenir d'anar amb compte amb ells. I l'objectiu és guanyar, òbviament.
El migcampista Fermín López destacava que la de Belgrat és una cita clau per a l'equip.
Sí que és veritat que venia amb molt bona dinàmica i bueno, demà serà un partit molt difícil aquí amb un gran ambient i bueno, intentarem fer el que venim fent i jugar com sabem i aconseguir els 3 punts.
L'Estrella Roja encara no ha puntuat en 3 jornades de competició. Ahir el Girona que ja ha golejat el camp del PSV 4-0 en un mal partit dels gironins. Ara el Girona és 26è, fora dels llocs que donen accés als setzens de final. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta tarda s'ha conegut que el partit que havia de jugar aquest cap de setmana contra el València ha quedat suspès a causa de les conseqüències de la dana que va colpejar el País Valencià la setmana passada. El partit es podria recuperar la setmana de l'11 de desembre. A banda de la Champions, ja es disputen les dues, ja en joc dues copes. A la Copa de la Reina es disputen els setzens de final a partit únic. El Llevant Badalona visita l'Osasuna des de les 7 de la tarda, un rival de la Primera Federació, i de moment el partit, al minut 24 de la primera part, és d'empat a 0. També s'estan disputant la cinquena eliminatòria de la Copa Catalunya masculina a partit únic. Es juguen un total de 10 duels. L'Atlètic Roda de Barà, que rep el Manresa a partir de 8:15 del vespre, i la Sènia, que jugarà a casa contra el Terrassa a partir de 9:15, són els partits amb equips d'inferior categoria en aquesta cinquena ronda. Ja s'ha disputat o acaba de finalitzar el Badalona Europa amb la classificació dels de la Vila de Gràcia per la següent ronda als penals, després que el partit hagi acabat amb empat a 3 al marcador. En joc encara, Tona 1, Olot 0, i també la Fundació Esportiva Grama Cerdanyola des de les 7, i també a 7:15 començarà el Vic Sant Andreu, un partit que podreu seguir per la plataforma digital La Xarxa Més. També en joc el Barça Atlètic davant la Reial Societat B, un partit de la Primera Federació que es va ajornar, i un triomf allunyaria els blaugranes de la zona de perill. Ara mateix 0-1 al marcador pel filial de la Reial Societat, però amb un penal a favor pel Barça Atlètic, que podria empatar el partit. I també en marxa o a punt d'acabar el partit del CAC 7 Balonmano Granollers de la Lliga Guerreras Iberdrola, que jugava a casa, que juga a casa davant el Zuazo. El partit ja finalitzat i ho ha fet amb victòria de les Vallesanes per 27-19.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Hey Fonsi.
Oh no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así,
échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
Okay.
I don't really, really wanna fight anymore. I don't really.
every day. Yeah, yeah.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Kamala Harris compareixerà per reconèixer la derrota a partir de les 10 de la nit, hora catalana, des de Washington. A l'espera dels resultats definitius, Donald Trump governarà la Casa Blanca fins al 2029. Maria Pagès.
Els títols americans han obert sessió Wall Street a l'alça. En canvi, el BBVA i el Sabadell encapçalen les pèrdues a l'IBEX 35 i el Banc Central Europeu alerta de les nefastes repercussions sobre la zona euro de les possibles polítiques proteccionistes de Trump. El futur 47è president nord-americà ja anuncia que tancarà fronteres.
It's the greatest country in potential.
Som el país més gran, possiblement el més gran del món de llarg, i treballarem per recuperar-lo. Ho farem de la millor manera que ho podem fer. Hem de tancar les fronteres, impedir que la gent entri al nostre país. Volem que la gent torni a entrar, però que entrin legalment.
Salvador Illa qualifica de correcte i decent el dispositiu a Catalunya per la Dana, però també ha dit que se n'han d'extreure lliçons.
Ho ha dit en una compareixença al Parlament on els grups han reclamat més mesures de fons, més prevenció i planificació urbanística i alguns han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat. Illa ha promès canvis.
Què fem amb una residència de la gent gran que s'ha inundat i que té una única planta, que no té dues plantes per poder passar a les residències? Això hem de decidir-ho. Però hem de decidir què fer. I no vull anar més enllà, sense tenir dades concretes i haver-ho revisat. I en alguns casos, doncs possiblement haurem de prendre alguna mesura més concreta. La prendrem.
L'Ajuntament de Barcelona donarà 300.000 euros pels afectats de la Dana.
Ho ha dit l'alcalde Jaume Collboni, que també ha anunciat un concert benèfic al Palau Sant Jordi. Encara no se sap qui actuarà, però sí que serà el pròxim 29 de novembre.
Promourem des de l'Ajuntament de Barcelona un concert solidari amb València i amb les poblacions afectades el proper 29 de novembre al Palau de Sant Jordi. Els músics, els artistes, tothom actuarà de franc i anirà tota la recaptació també per les entitats que estan col·laborant amb l'emergència.
En cultura, el Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona acull aquest vespre la 24a nit de les revistes i la premsa en català.
La revista Descobrir, el diari Ara, Som Rurals i la versió digital del Vallenc rebran el premi a millor publicació.
I en esport, Jordi Cervantes del Barça vol entrar al top 8 de la Champions.
Els blaugranes juguen a partir de les 9 al camp de l'Estrella Roja en la quarta jornada de la Lliga de Campions. Els culers, que encadenen 6 victòries seguides entre la Lliga i la competició europea, volen situar-se en places d'accés als vuitens de final de la competició. També destaquem, l'Ali, que el partit de la Lliga entre l'Espanyol i el València ha quedat ajornat a causa de les conseqüències de la Dana de la setmana passada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada s'ha embolicat la troca i els ruixats i les tempestes fins i tot han anat a més. Al llarg de les últimes 4 o 5 hores, en aquests moments, un bon reguitzell de tamborinades i de xàfecs tenim escampats pel Prepirineu, també en algunes àrees de Girona, sobretot la Catalunya central i totes les comarques del prelitoral. Són locals, però plou amb ganes. Per exemple, déu-n'hi-do com ho ha fet entre el Berguedà i el Solsonès, també al Bages, en alguns indrets de l'interior tarragoní o al voltant del Montseny i de les Guilleries. Arran de mar tenim menys núvols i poca possibilitat de pluja i també, de moment, al Pla de Lleida algunes nuvolades, però hi arriben pocs ruixats. Al llarg del vespre i de la nit alguns sí que arribarà a assolir les comarques de la plana lleidatana i encara els ruixats més intensos a la Catalunya central i al prelitoral. El dijous es despertarà molta boira interior, també molts núvols a les comarques de Girona i durant la tarda algun xafaguet a les muntanyes prelitorals o del Prepirineu, però molts menys ruixats que avui. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sembla que de mica en mica baixa el volum de trànsit, però encara hi ha circulació, sobretot a les rondes de Barcelona i les vies del Vallès. Aquí encara, en general, hi ha força moviment, força volum de trànsit. A més, encara tenim aquestes dues incidències que comentàvem anteriorment, aquest accident que s'ha produït a l'extrem nord de Barcelona, tocada al nus de la Trinitat, i que encara ara afecta a l'autopista C58 amb aturades de més de 5 quilòmetres, ja des de Ripollet fins al nus de la Trinitat i també continua afectant a l'autopista C33, també amb aturades d'uns 4-5 quilòmetres des de Montcada i Reixac fins al mateix enllaç. Per tant, encara problemes en aquestes dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona d'entrada a Barcelona. També parlem d'aquest accident a la C25 a Sant Fruitós de Bages. Queda un carril tallat en sentit Manresa i aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Kamala Harris compareixerà per reconèixer la derrota des de la Universitat de Howard a Washington a partir de les 10 de la nit, hora catalana. Ho dèiem en titulars, Donald Trump tornarà a la Casa Blanca com a mínim fins al 2029.
A l'espera de conèixer els resultats definitius, la vicepresidenta i candidata demòcrata ha aconseguit tan sols 224 vots, força per sota dels 294 que li atorguen a Donald Trump la majoria necessària per governar. La seva victòria ja ha estat rebuda als mercats, amb els valors nord-americans a l'alça, l'inici de sessió a Wall Street, també l'alça al Bitcoin i una baixada del preu del petroli del 3%. En canvi, el BBVA i el Sabadell encapçalen les pèrdues a l'IBEX 35. També des del Banc Central Europeu les previsions no són molt optimistes. De fet, el mateix vicepresident Luis de Guindos ha advertit de les conseqüències nefastes pel creixement econòmic i la inflació de la zona euro si Trump finalment implementa els aranzels sobre les importacions que ha promès en campanya.
Això a nivell econòmic. En l'àmbit polític, Trump ha estat rebent durant tot el dia les felicitacions dels líders d'arreu del món, també la del president Pedro Sánchez.
Però mentre l'extrema dreta europea es mostra satisfeta pels resultats, el responsable d'exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, ha expressat també la seva preocupació per les conseqüències que tindran els conflictes d'Ucraïna i el Pròxim Orient amb el canvi d'administració.
Marc Pijoan.
Game, set and match. Tres paraules que ha compartit Elon Musk a la xarxa X quan passaven pocs minuts de les 10 de la nit, hora nord-americana. Musk, que ha treballat en la campanya per fer Trump president i formarà part del nou govern, avançava que el candidat republicà seria el pròxim president dels Estats Units i no ha fallat. Trump torna així a la Casa Blanca després d'estar ja del 2016 al 2020 i serà el 47è president dels Estats Units. En el seu discurs públic, acompanyat del seu equip i família a l'escenari i envoltat de banderes nord-americanes, Trump ha promès portar l'edat d'or per reconciliar el país i ha volgut rebaixar el to racista de la seva campanya.
Som el país més gran, possiblement el més gran del món de llarg, i treballarem per recuperar-lo. Ho farem de la millor manera que ho podem fer. Hem de tancar les fronteres, impedir que la gent entri al nostre país. Volem que la gent torni a entrar, però que entrin legalment.
Un Donald Trump que també ha assegurat que pararà guerres i que no en començarà cap. Precisament, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha estat un dels primers líders internacionals en felicitar Trump. També ho ha fet Benjamin Netanyahu, primer ministre israelià. Meloni, Orbán, Macron o el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han estat altres mandataris en felicitar Donald Trump.
Doncs hem volgut buscar l'anàlisi dels resultats als Estats Units, el perquè de la victòria de Trump i la derrota de Harris.
Les claus de l'èxit dels republicans i els errors dels demòcrates, a més dels efectes d'aquest resultat electoral a Europa.
I n'hem parlat amb el politòleg Xavier Calafat.
Que hi ha dos vies obertes, o això serveix perquè Europa se constitueixi com un actor geopolític global independent dels interessos dels Estats Units o entri en una crisi existencial com a projecte. No? Però al mateix temps també ofereix una nova oportunitat per constituir realment un subjecte federal i unitari de tots els països europeus per desenvolupar d'una vegada una política exterior en base als valors europeus, els valors de la defensa de l'estat del benestar i dels drets humans. Trump té una base de votants molt simple, són homes blancs. Universitaris, sense estudis, més pobres, més rics, però són homes blancs. La major part del seu electorat és esta base. I els demòcrates han fallat en mobilitzar a les dones. Sembla que ha hagut un vot abstencionista que s'ha quedat en casa, que no ha decidit anar a votar els demòcrates per molt que els proposaven una candidata que era dona i que defensava el dret a l'avortament. I també me dona la sensació de que ha hagut molt de joves que s'han abstingut per la posició que tenia Harris entorn a la guerra palestina, no? Polítiques més centrades en el reconeixement de drets de la identitat, més centrades en el reconeixement de les identitats racials, de les identitats sexuals, però que s'oblidaven de les polítiques econòmiques per protegir i per fer polítiques redistributives.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Al marge de la victòria de Donald Trump a casa nostra, Salvador Illa ha qualificat de correcte i decent el dispositiu a Catalunya per la Dana, però també ha dit que se n'han d'extreure lliçons.
Per això ha avançat que el govern serà més estricte amb les edificacions construïdes en zones inundables, si bé no detalla gaire més.
Els grups han reclamat mesures de fons, més prevenció i planificació urbanística i alguns han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat. Mont Carvajal.
Salvador Illa ha dit que el dispositiu per la Dana a Catalunya, que ha durat 7 dies, ha estat correcte i decent, però ha reconegut que és millorable i cal extreure'n lliçons. Per això ajudaran els ajuntaments a fer plans de protecció, actualitzaran el mapa de zones inundables i seran més estrictes respecte a equipaments de risc.
Què fem amb una residència de la gent gran que s'ha inundat i que té una única planta, que no té dues plantes per poder passar a les residències? Això hem de decidir què fer. I no vull anar més enllà, sense tenir dades concretes i haver-ho revisat. I en alguns casos, doncs possiblement haurem de prendre alguna mesura més concreta. Ho aprendrem.
Les crítiques s'han centrat en la poca claredat de les recomanacions i que el Baix Llobregat no es va prevenir bé. A petició de Junts es celebrarà un ple monogràfic del sistema d'emergències. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
També és evident que a una comarca com el Baix Llobregat, per exemple, potser les alarmes o les alertes van generar alguna disfunció i per això volem aquesta anàlisi acurada que ens permeta tenir aquestes propostes de millora.
Des d'Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat desplegar fiscalitat verda i un canvi de model profund i han rebutjat ara també com a zona inundable l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Parlant encara de la Dana, continuen les tasques de rescat a la desembocadura del Túria i l'Albufera, mentre a l'Etur, a Albacete, ja han trobat els cossos sense vida de les dues persones que encara quedaven desaparegudes.
Els equips d'emergències també busquen cossos al riu Magre i a la Rambla del Poió, just l'endemà de fer-se oficial la xifra de 89 persones desaparegudes. L'última xifra provisional de víctimes mortals es manté en 211 persones. El Centre d'Integració de Dades ha informat que fins ara s'han practicat l'autòpsia a 195 cossos i que n'hi ha 62 pendents d'identificar. Alguns d'aquests poden formar part de la llista de desapareguts.
Justament, el DAI en plena zona zero de la Dana respiren més tranquils després de confirmar-se que la inspecció a l'aparcament del centre comercial Bonaire, amb capacitat per 5.000 vehicles, ja ha finalitzat i sense víctimes mortals. En declaracions a Notícies en Xarxa, el seu alcalde, Guillermo Luján, ho qualifica de petit miracle. Helena Puigdubeta.
Una bona notícia enmig de tanta desgràcia, segons ha reconegut a la xarxa l'alcalde, i sobretot ha dit després de les moltes especulacions que circulaven per les xarxes referides al pàrquing més gran de tot València.
Des de la tragèdia que està siguent duríssima, doncs és un xicot de miracle i el centre comercial Bonaire no té ninguna víctima mortal.
Però en el miracle de les zero víctimes hi ha pogut tenir molt a veure que el temporal caigués entre setmana, segons Guillermo Luján, perquè els dissabtes l'eix comercial està molt més concorregut i sovint el pàrquing s'omple. L'alcalde, però, també ha fet una crida a resoldre el problema més greu que tenen ara mateix.
Els garatxos, on estan el casc urbà, estem parlant, estan en una de cotxes, molts d'ells han trencat les tuberies d'aigües fecals. Però seria un problema de que n'hi ha que llevar això el abans possible per evitar un problema sanitari.
Uns problemes, però, que es fan una mica menys feixucs gràcies als nivells d'ajuts i solidaritat que reben de tot Espanya i que són, sens dubte, diu, la part gratificant d'aquesta tragèdia.
Doncs precisament en el capítol d'ajudes, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquesta tarda que donarà 300.000 euros pels afectats.
Ho ha dit l'alcalde Jaume Collboni, que també ha anunciat un concert benèfic. Serà al Palau Sant Jordi, encara que no se sap qui actuarà, però sí que serà el pròxim 29 de novembre. Els diners recaptats s'enviaran íntegrament als afectats.
Promourem des de l'Ajuntament de Barcelona un concert solidari amb València i amb les poblacions afectades el proper 29 de novembre al Palau de Sant Jordi. Els músics, els artistes, tothom actuarà de franc i anirà tota la recaptació també per les entitats que estan col·laborant amb l'emergència.
Collboni ha advertit que el Banc dels Aliments Valencià ha demanat que ja no s'enviïn més aliments perquè ja no es poden gestionar. L'alcalde ho ha anunciat després d'haver-se reunit a l'Ajuntament amb els responsables dels serveis municipals que estan treballant sobre els terrenys devastats per la Dana i amb altres entitats socials.
També el Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental destinarà 40.000 euros pels afectats de la Dana al País Valencià. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Els governs demanen a la població que vulgui ajudar els afectats per la Dana al País Valencià que prioritzi les donacions econòmiques a les materials davant la complicació logística de fer arribar material a destinació. L'executiu central ha obert prop de Barcelona un centre logístic per agrupar i emmagatzemar el material d'ajuda pels afectats de la Dana que recullen els ajuntaments. Allà es classifica ficarà el material i es deixarà preparat a disposició de Protecció Civil per quan es demani des del País Valencià. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
Tota aportació que fem, per petita que sigui, tindrà un efecte real sobre la qualitat de vida i sobre els elements necessaris perquè estan sobre el terreny i coneixen perfectament què fa falta. Per tant, jo animo la població a que faci aportacions econòmiques.
El Consell Comarcal destinarà 40.000 euros a ajudar les zones afectades per la Dana. La propera sessió plenària de l'ENS comarcal aprovarà canalitzar aquesta ajuda a través d'un donatiu a la Creu Roja.
Més qüestions. Ferrocarrils de la Generalitat ha fet públiques les primeres imatges dels nous trens que es destinaran a la connexió amb l'aeroport de Barcelona i a la línia Lleida-Manresa.
Els nous models es troben en diferents fases de fabricació i es preveu que comencin a operar a partir del 2026. Uns trens que s'han presentat en el marc del Tomorrow Mobility World Congress.
David Benito.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat les primeres imatges dels nous trens que han de connectar amb l'aeroport de Barcelona i també els que s'estan fabricant per operar la línia Lleida-Manresa, uns trens que volen adaptar-se a les necessitats del servei i que han de ser més accessibles i amb més informació actualitzada per millorar l'experiència de l'usuari, com per exemple amb pantalles amb les hores dels vols. Albert Hortajada és director de projectes de Ferrocarrils.
El que fem és dissenyar sobretot els aspectes d'interiorisme, de places assegudes, de sistemes d'informació, d'espais per... equipatges o, per exemple, en el cas del tren de l'aeroport, informació en temps real sobre l'estat dels vols, que això no ho tenen, diguem-ne, de sortida un tren convencional.
Els 10 trens que han de connectar amb l'aeroport es troben ara en fase de fabricació al centre industrial Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, i es preveu que el servei sigui operatiu a principis de 2026. Els fabricants dels trens de la línia Lleida-Manresa, l'empresa Stadler, preveu fer les entregues el maig de 2025.
Encara parlant d'infraestructures, el comissionat del govern per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, ha defensat avui la gran quantitat d'inversions que s'estan fent a la xarxa i ha afirmat que seria temerari executar-ne més perquè no coincidissin totes i no causessin encara més alteracions en el servei.
En una conferència al Fòrum Empresarial de Llobregat, Macias ha explicat que espera que el govern rebi els recursos econòmics del traspàs previstos en l'acord entre el PSOE i Esquerra abans de final d'any. A més, ha admès que els talls contemplats a l'R3 per desdoblar les vies s'hauran d'endarrerir uns mesos per no coincidir amb les afectacions a Sant Vicenç de Calders.
I el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 153 milions d'euros les obres dels tres primers projectes per la transformació integral de l'estació de Barcelona Sants.
L'obra, que compta amb una inversió global de 410 milions, servirà per arrencar els treballs per ampliar la totalitat de l'edifici, renovar i recuperar la plaça dels Països Catalans i adequar tots els accessos. Els treballs d'aquesta primera fase arrencaran abans d'acabar l'any.
Notícies en xarxa.
Més coses. La intel·ligència artificial aplicada en l'acompanyament i el benestar a les persones grans fa un pas més amb l'arribada de l'Atenea Watch. Es tracta d'un rellotge intel·ligent que s'ha presentat aquest matí al Saló Smart City, a la Fira de Barcelona. Esther Minguell.
Aquest rellotge intel·ligent permet detectar la caiguda de l'usuari i alertar d'alguna alteració amb les seves constants o si està desorientat o perdut. El mateix aparell truca al familiar de contacte o al servei de teleassistència, permet conversar amb ells i enviar la ubicació. Són algunes de les funcions d'aquest nou rellotge que s'incorpora al projecte Atenea, que ja està funcionant a través d'una tauleta a una quinzena de municipis. És una prova pilot amb 500 usuaris que un cop analitzat preveu incorporar-se d'aquí un any a la cartera de serveis socials. Ho ha explicat la secretària d'Afers Socials i Famílies, Carolina Omar, que ha destacat també la importància d'aquesta tecnologia.
Quan estem a casa, no només necessitem serveis d'atenció personal, de menjar a domicili, sinó que potser també necessitem algú que ens vingui a fer una cura mèdica o una visita de control d'un medicament que estem prenent. És a dir, la idea és que tots els serveis s'integrin a partir de la tecnologia i a casa tinguem el màxim de cobertura possible.
El projecte està finançat amb els fons europeus Next Generation i preveu arribar a 150.000 persones en els propers 3 anys.
I en territori fa gairebé un mes que els municipis de Banyeres, Llorenç, Sant Jaume i l'Arboç pateixen una vaga de recollida de residus. L'empresa Precero i els seus treballadors no han solucionat el conflicte laboral. Els ajuntaments afectats esperen que s'arribi a un acord i agraeixen la paciència a la població. Ràdio El Vendrell, Víctor Merencio.
El pròxim diumenge farà un mes de la vaga de recollida de residus que afecta els municipis de l'Arboç, Banyeres, Llorenç i Sant Jaume dels Domenys. L'empresa Precero, que presta el servei i els seus treballadors, 25 en total als 4 municipis, tot i haver negociat, no han arribat a cap acord. Andreu Perona, membre del comitè d'empresa de Precero.
Es van asseure per negociar, però no ens van oferir cap millora de les que havíem demanat i seguim igual, seguim amb la vaga indefinida. La població en nosaltres ens entén. Els hi molesta que hi hagi la basura als carrers, però en nosaltres ens entén.
Els ajuntaments afectats viuen amb preocupació la situació. L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, denuncia que no s'estan complint com cal els serveis mínims.
Però aixequem una mica la responsabilitat i la bona convivència de la gent i la paciència que té en aquest període, aquest mes que ja portem de vaga, no?
També ha demanat a la Generalitat que vetlli per la salubritat al municipi, atès que s'acumulen els residus i s'han vist animals com ara guineus i senglars rondant les brosses.
En cultura, l'Abadia de Montserrat celebra el seu mil·lenari amb un festival que busca les essències espirituals de la música. Fins al desembre de l'any vinent es faran una vintena de concerts que tindran com a escenari la Basílica, però també el Palau de la Música o el Teatre l'Atlàntida de Vic, David Navarro.
El festival comptarà amb l'aportació destacada de l'Escolania de Montserrat, amb concerts dedicats al Llibre Vermell, un manuscrit de fa 700 anys que, entre d'altres coses, guarda cançons i balls de l'època entre les seves pàgines. També del cor mixt Escola Cantorum i de la Capella de Música, però també hi ha aportacions d'antics escolans com el mestre Josep Pons, que dirigirà Parsifal amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, o de l'organista Juan de la Rubia, que dirigirà un concert de barroc europeu. Tot plegat en un festival amb una vintena de concerts que, segons el seu comissari, el pare Bernat Juliol, va a la recerca de les essències espirituals de la música.
Montserrat sempre ha anat lligada a la música. Al segle XIV hi ha el Llibre Vermell, l'Escolania. Per a música i Montserrat han sigut dos elements que sempre han anat molt lligats. I això no només és un element cultural, que també, però també és un element espiritual.
Coincidint amb el festival, la revista Serra d'Or es fixarà en l'aportació montserratina a la cultura del país i també es publicarà un disc del concert de l'Escolania sobre el Llibre Vermell.
I també en cultura, el Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona acull a aquesta hora la 24a nit de les revistes i la premsa en català. En aquesta ocasió es posarà èmfasi especial no tant en les publicacions com en els lectors. Al Casino del Poblenou hi ha els companys d'Esplugues Televisió. Clàudia Bronsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Tot a punt perquè comenci la 24a edició de la nit de les revistes i la premsa en català, amb la participació del president del Parlament, Josep Rull, i del conseller de Política Lingüística. Unes 300 persones ja estan aquí al Casino de l'Aliança del Poblenou per celebrar l'esdeveniment que any rere any reconeix a les revistes i les publicacions en llengua catalana, on s'agraeix a més també a tots els lectors que fan possible la seva existència. A més, en plena era de la informació immediata, el president de l'APEC subratlla que les revistes tenen un paper capdalt com a refugis del bon periodisme. Entre els reconeixements de la nit, des de l'APEC es distingirà el periodista Enric Calpena, la llibreria Ona Pau Claris i l'entitat Cultura Activa Andorra per la seva tasca en la promoció i divulgació de la llengua i la cultura catalanes. A més, durant la nit no s'apartarà la mirada als afectats per la Dana. El president de l'entitat se solidaritzarà amb la revista Camacuc, que té seu a Paiporta i que, malauradament, ha quedat arrasada per la gota freda.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça juga a partir de les 9 al camp de l'Estrella Roja de Belgrat amb l'objectiu d'encadenar el tercer triomf consecutiu a la Champions i situar-se en places d'accés als vuitens de final de la competició. El tècnic Hansi Flick té clar que l'objectiu més immediat són els 3 punts.
En aquest nou format de la Lliga de Campions és molt important guanyar.
Sabem
que serà un partit molt difícil el de demà, perquè són un bon equip, els agrada jugar al futbol, tenen davanters molt ràpids i hem de tenir en compte amb ells, i l'objectiu és guanyar, òbviament.
I ja podem explicar l'onze inicial que treu el tècnic alemany, amb Iñaki Peña a la porteria, defensa per Gerard Martín, Íñigo Martínez, Cubarsí i Jules Koundé, mig del camp per Casadó, Pedri i Frenkie de Jong, i en punta d'atac la tripleta Lewandowski, Rafinha i Lamin Yamal. Ahir el Girona, que ha golejat contra el PSV per 4-0, ara és 26è i està fora dels jocs que donen accés als 16ens de final. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta tarda s'ha conegut que el partit que havia de jugar aquest cap de setmana contra el València ha quedat suspès a causa de les conseqüències de la Dana que va colpejar el País Valencià la setmana passada. S'està disputant la Copa de la Reina, el 16è final a partit únic, i de moment el Llevant Badalona guanya el camp de l'Osasuna per 0-1, un partit que es troba ara mateix al descans. L'eliminatòria entre l'ALEM i el Villarreal es jugarà a Lleida el 20 de novembre. També s'està disputant la 5a eliminatòria de la Copa Catalunya Masculina. Tota es disputa avui els 10 partits i cal destacar l'Atlètic Roda de Barà, que rep el Manresa des de 8:15, amb empat a 0 encara al marcador, i la Sènia, que juga a casa contra el Terrassa a partir de 9:15 de la nit. Són equips d'inferior categoria. Abans s'ha classificat l'Europa als penals i estan en joc el Tona 2, Olot 0, la Fundació Esportiva Grama 0, Cerdanyola 0 i el Vic 0, Sant Andreu 0. En voleibol, el Voli Sant Cugat té avui una nova cita europea. Les Vallesanes juguen a Valldoreix a partir de 8:00 davant el Chieri italià en l'anada dels 16è de final de la Challenge Cup femenina. Cugat Mèdia, Joan Garcia.
La santcugatenca s'enfronta davant el totpoderós conjunt transalpí, equip replet de jugadores internacionals i amb campiones olímpiques a les seves files. Les de Leo Passarine esperen un gran ambient al pavelló després de superar la ronda anterior al Ginebra. Escoltem les declaracions que feia el tècnic Leo Passarine analitzant el conjunt italià.
Con mucha ganas de afrontar este partido para disfrutarlo al máximo y competir todo lo que se pueda. El rival es un rival muy, muy fuerte. Tenemos jugadoras ahí, campeonas olímpicas, subcampeonas olímpicas, todas jugadoras de selecciones de primer nivel.
Recordem, el Chieri italià és l'actual campió de la CEP Cup, la segona categoria europea.
Tornant al futbol, el Barça B, el Barça Atlètic acaba d'empatar davant la Reial Societat B 1-1, un partit que ha finalitzat ara mateix en un partit que va ser ajornat fa unes setmanes a la Primera Federació. I en hoquei patins, avui es disputa el gruix de la tercera jornada, on destaca el Vilassana Cerdanyola i també juguen avui el Palau Mataró, el Benvivre Bigues i Riells i el Telecable Sant Cugat.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. La millor música de tots els temps.
Ona Malgrat.